Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Nosaltres continuem. Vos trobeu El Dia, el programa que s'emet a través de la ràdio, també a través de la televisió, i que just en aquests moments recupera la notícia que mos cridava tant l'atenció a les 9. És allò del que parla tothom, i avui es refereix a un cafeco viral d'un turista espanyol que va fer a la Fontana de Trevi. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right.
We're living like in a Dolce Vita. Ja ho puc veure, farem la descripció ràpida per als oients de ràdio. Un home, un turista espanyol, colca damunt el que seria el pedrís de la Fontana di Trevi, pega un bot i se llança en aquesta font. I aquest turista que va multat després d'haver-ho fet a Roma, com si agafar aquesta font com si fos una piscina. Els fets varen passar de matinada cap a les 5 de matí, quan la policia local va sorprendre aquest jove dins de l'aigua d'un dels monuments més emblemàtics de la capital italiana.
Segons expliquen les autoritats, el turista, que un jove espanyol de 26 anys s'hauria banyat a la font davant la mirada d'alguns visitants i també curiosos. Els agents el varen obligar a sortir immediatament de l'aigua i el varen identificar allà mateix. La broma, però, li ha sortit ben cara. Ha rebut una sanció de 500 euros per vulnerar la normativa de protecció del patrimoni històric de Roma.
A més, podrien aplicar-li allò que se coneix com a DASPO Urbano, que és una mesura que prohibeix als infractors l'accés al centre històric de Roma durant un període determinat. I és que entrar a la Fontana di Trevi està totalment prohibit. L'Ajuntament de Roma fa anys que endureix les sancions per evitar conductes incíviques en espais turístics molt massificats. De fet, no és el primer cas que s'han trobat, ja que en els darrers anys diversos turistes han estat sancionats per banyar-se, menjar o fins i tot seure a les fonts històriques de la ciutat. No sé si vos animaríeu a nedar a la Fontana di Trevi com si fóssiu Anita Ekberg, la Dolce Vita, ara que escoltàvem la versió d'en Ryan Paris. Tu, Joana?
No, jo no estic per pagar multes de 500 euros. De fet, ahir vaig anar a Solla, ja ho sabeu, i per poc vaig passar per un carrer on m'haguessin pogut posar una multa de 200 euros i vaig pensar, mira, no estic per això. Per tant,
però
no.
Però no te vas tornar a dir, som Joana Maroto, sa narradora d'Estirador Solla d'enguany.
No, no ho vaig
fer. Per favor, deixeu-me passar.
No vaig tornar enrere, xisco nedant. No vull que me posin multes.
Com ha de ser?
Com ha de ser, perquè evidentment han de complir la normativa. Bé, volia dir d'aquest home que ja he comentat en el principi. Me costa molt creure que tingui 26 anys. És que estic estorada.
És que
me costa de creure perquè els ha dut molt mal d'ulls. I després és que...
Un moment, no, perdona. Ara continuaràs, però és que trob que aquest body shaming contra aquest pobre jove sedat és un número.
És un número, però...
Així com, per exemple, nosaltres, que hem passat la nebulosa dels 40 ja fa estona, agraïm que ningú s'ho bratlli, que tu en directe a la Ràdio Televisió Pública de les Illes te fiquis amb aquest jove de 26 anys...
Que no cridi l'atenció. Si no vol que se'n parli d'ell, que no cridi l'atenció.
Exacte.
I a damunt què fa? Aquest acte de vandalisme, ara que no vulgui, que no opinem sobre el seu aspecte.
És a dir, si tu, lo que seria la teva hidratante noche, no te funciona...
No li funciona.
Procura que no t'agravin el mit de la Fontana di Trevi.
Mira,
Marta Grau, dos punts. Només fet viral si ets jove i sembles jove.
Mira, estic indignada. Ho he dit a les 9 perquè m'apareix un acte de vandalisme cap a una representació patrimonial que és bellíssima i que, per cert, m'ha cridat l'atenció perquè a mesura que anem veient les imatges sempre podem treure més detall o mos fixam en altres qüestions. M'han cridat l'atenció en aquest doble visionat que han fet dues dones en concret que estan mirant aquest cafico, i que continua la seva vida com si res. De fet, una d'elles continua fent-se selfies i l'altra fa el signe de la victòria. Ostres, veus això i no el renyes? No intervens? Perquè
Amor,
a mi me sortiria de
desànima.
Mira,
Marta, jo te recomano
intervenir.
Que no renyis. Que
ho sé,
no renyis
i tothom ho diu, però...
en un jardí,
sí?
Que encara
tota
damunt,
la raó,
encara
però això és un altre debat.
Sortirà l'esclivada.
Renyar en públic o no renyar en públic, però a mi me sortiria de desànima dir-li, ostres, què fas?
Bé,
què fas?
Però és molt major i, a més, no se sap tirar en glamour. Perquè se tira, i si se tira, que se tira manca una mica d'estil, perquè abans havia dit que se pega una panxada, i és que s'ha volgut tirar com en forma de gamba, que és una tècnica que els qui en saben ho saben fer bé, però aquest senyor no s'ha tirat de gamba. Per tant, és que crec que s'ho deu haver fet mal i tot, Xisco.
Estic amb tu, que no és en Bart Lancaster, a la pel·lícula de la piscina, però aquest home ha portat allò que tenia, que era la seva còrpora, i ha intentat fer aquesta broma. A mi el que no m'agrada és que això estigui gravat, perquè se nota perfectament que no és que aquest home fos un cinèfil empedreït.
No,
digués,
està preparat. Sí.
Jo vull viure aquesta experiència i fer l'IMI i m'atiré la Fontana di Trevi per viure la Dolce Vita, sinó que ho ha fet, supos que per unes missions amb qualque company, ho estan gravant,
sí.
Els seus amics se'n riuen, és a dir, això és allò que no s'ha de permetre. I sobretot s'ha de multar. Jo estic en la Marta. La multa pot ser una mica més elevada perquè has de començar que l'Ivan és el primer que ho fa.
Exacte.
Perquè si no, és com una feta crida i ja m'ha dirat si tothom acaba fent una panxada a la Fontana di Trevi.
Per això, patató. Sincerament, no. Hauria d'abonar una multa molt més alta. No t'has de tirar a la Fontana de Trevi. Me sap greu. No.
Ho ha dit la Marta Garau.
I no, ha quedat clar, veritat.
Jo no tinc res pur a afegir.
Continuem amb altres qüestions que van més enllà d'aquest home que no sembla de 26 anys, ho havia tornat una vegada més, i que ha fet aquest acte vandàlic a la Fontana de Trevi. Vos contem coses molt més amables que tenen també a veure amb el glamour. Ja teniu disponible un nou capítol del podcast Divas i Divins, el d'aquesta setmana, per cert, dedicat a una icona del cinema de Hollywood que ho va deixar tot per ser princesa d'un principat. Ens referim a la gran Grace Kelly.
L'any 1956, poc després del seu espectacular casament reial, Grace Kelly i el príncep Rainier de Mònaco varen incloure Mallorca dins el seu viatge de noces per la Mediterrània. La parella, convertida ja en un fenomen mediàtic mundial, va arribar a l'illa a bord del iot Deo Juvante II, un regal d'Aristòtil Onassis, i va despertar, Joana, una expectació gegant.
Exacte. Durant l'estada, Grace Kelly i Rainier varen recórrer diversos punts de la costa mallorquina, varen gaudir de jornades de descans lluny del protocol oficial, i la visita va coincidir, a més, amb els primers anys del boom turístic i va tenir un gran impacte internacional. Les imatges de la princesa de Hollywood passejant per Mallorca varen ajudar també a projectar l'illa com una destinació exclusiva i molt sofisticada.
Si voleu saber on varen anar, què varen menjar, quantes maletes duen i per què Grace Kelly, anys després de la seva mort tràgica en un accident de cotxe, encara és una icona d'estil, recordada per tots, no vos podeu perdre aquest capítol de Divas i Divins, el vostre podcast de confiança aquí a Ivetra Ràdio. És molt senzill, només heu d'entrar a la plana web d'Ivetra Ràdio, aneu a la pipella de podcast, triau Divas i Divins i ja teniu disponible aquest capítol, que és el número 7 d'una sèrie de 8. I recordar-vos que ja són al vostre abast els episodis dedicats a Errol Flynn, Lauren Bacall, John Lennon, Sara Montiel, Ava Gardner i Concha Velasco. Què heu de planxar? Divas i Divins. Que heu de cuinar? Divas i Divins.
Que aneu en el cotxe?
Divas i Divins. Que tens una estoneta? Divas i Divins. Són gairebé 7 hores de plaer radiofònic, que no és perquè ho presentem a Marta Garau i jo.
Ni molt manco.
És perquè mos ha quedat un producte que promocionam perquè és molt bo.
Sí, podem dir que li hem dipositat tot el cor i totes les nostres energies. Dos spoilers molt petits, val? La diva duia una xifra entre 60 i 80 maletes quan se va desplaçar per venir aquí a Formentor. No m'ho vull imaginar, Son Bonat, l'aeroport, amb aquest exèrcit de maletes. I un altre, aquest ja no és spoiler, ho deien directament, conversarem amb un dels cambrers de Formentor i deien que fins i tot arribava a canviar-se fins a 6 vegades de roba al dia. T'ho imagina't?
Si quina havia... paresa ser una diva.
Quina... Sí, en aquest sentit, en aquest sentit... Són alguns dels detalls que podeu descobrir al podcast, però seguim descobrint altres qüestions. Tenim molt de temes que compartir i que comentar amb vosaltres. Volem parlar ara, en aquests moments, de compromís social, d'inclusió, d'iniciatives que ajuden a construir una societat molt més justa. Vos contem que el Consell de Mallorca ha convocat una nova edició dels Premis i Reconeixements a l'Acció Social 2026. Són uns guardons que volen donar visibilitat a projectes, també a entitats i persones que fan feina per millorar la qualitat de vida de moltes persones.
I es premiaran, Marta, iniciatives d'innovació social, campanyes de sensibilització, investigacions, treballs acadèmics i també trajectòries exemplars dins el tercer sector i el voluntariat, uns reconeixements que posen en valor la feina social que moltes vegades es fa des de la discreció.
I mireu, una de les iniciatives que millor representa aquesta idea d'inclusió és Apropa Cultura, una xarxa que facilita l'accés a activitats culturals a persones en situació de vulnerabilitat o de discapacitat. Per parlar de tot plegat dels premis, d'aquest exemple de cultura i d'inserció, avui volem parlar amb dues persones que ens acompanyen aquí en els estudis. D'una banda, na Maria Francisca Riu, que és directora insular de persones amb discapacitat de l'IMAS. Molt bon dia, com estàu?
Molt bé, bon dia.
I d'una altra, na Maria Delmà Mates, responsable de Apropa Cultura, qui l'any passat ja me'l va acompanyar perquè varen ser un dels guanyadors, desguardonats amb aquests premis, i enguany molt bé explicar una miqueta més de la seva feina. Bon dia, com estàs?
Bon dia, gràcies.
Benvingudes totes dues. Bé, d'entrada, no vos demano quina importància tenen uns premis com aquests, no?, per donar visibilitat. Avui parlant molt de donar visibilitat a malalties, a les infermeres, que es diu de les infermeres, però en aquest cas, perquè és important donar visibilitat a la feina social que moltes vegades queda en un segon pla i una mica relegat?
Bé, en primer lloc, veure tot allò ben fet que s'està fent a Silla, de qualque manera també té un efecte motivant per tots aquells que a vegades se plantegen idees. Per tant, compartir-ho, donar-li valor, jo crec que és una missió, de fet, que molt enriquidora, perquè de qualque manera agafes consciència de que cada dia tenim moltes notícies que no sempre són agradables i la gran majoria són, te deixen amb un mal cos. Parlar de bones notícies, parlar de bons projectes, de projectes que milloren la qualitat de vida de ciutadà, de mallorquins i de les mallorquines, crec que és engrescador i és motivant. Això per començar. Després, crec que som una illa amb aquest, tot el que ens envolta en les entitats del tercer sector i de les associacions que hi ha en el món social, que som afortunades perquè s'estan fent moltes coses molt ben fetes i de qualque manera és com fer la feina final. És a dir, la feina s'està fent i de qualque manera els premies, els hi dones visibilitat, els hi dones veu i els hi dones el reconeixement de cara a tota la resta de societat que tal vegada no sempre arriba aquesta informació a tothom. I és simplement això, és una festa. És una manera d'agrair i de qualque manera tornar tot allò que cada entitat i cada persona està fent projectes per fer una Mallorca millor.
Maria Delmà, Apropa Cultura és un exemple molt clar de cultura inclusiva. Com ajuda, precisament, el fet cultural a millorar la qualitat de vida de les persones, que és allò que demostreu dia a dia des de la feina que feis a la vostra associació?
Bueno, al cap i a la fi, la cultura és salut. Al final és un actiu de benestar emocional per totes les persones. I des de Apropa Cultura, que és un petit gran projecte en xarxa, diria jo, perquè nosaltres som una entitat molt petita, però que hi anem sumant moltíssimes complicitats a dels programadors culturals i a dels centres o serveis d'entitats socials. Allò que fem és treballar conjuntament per facilitar la participació d'aquelles persones que, per un motiu o un altre, ho tenen més complicat.
M'ha agradat moltíssim, perdoneu, companys, el tema de cultura és salut, perquè crec que és un vincle preciós. Gaudir de la cultura sense barreres, gaudir de la cultura sense limitacions, és poder gaudir, poder tenir felicitat, poder millorar una salut mental, crec que és un vincle preciós i a vegades no s'associa. Crec que ara és molt important que això se posi de manifest.
És que moltes vegades molts pensam que és un luxe, no? Poder accedir a la cultura.
Exactament.
No tothom hi ha de tenir accés i tothom té dret.
Encara a nivell social, la cultura s'associa a un privilegi.
Exacte.
Quan en realitat és un bé essencial i és un dret. I això jo crec que és important recordar-ho com a punt de partida. De fet, fins i tot hi ha tesis que ja avalen des d'Europa, a través d'estudis rigorosos fets, aquest vincle de cultura i benestar emocional o salut. Per tant, no oblidem que d'alguna manera, si negam l'accés a la cultura, estem negant el dret a la salut. És un vot mortal, però que realment
superinteressant.
Val? Vull dir, està avalada, contrastada, i hi ha experts, molt experts, vull dir, amb molta més base que jo, com per parlar d'això. Però sí que és cert que és una línia que estan treballant molt, també, de fet, en la Direcció General de Salut Mental.
Maria Francisca, és vera que són uns premis, ho des tu abans, que reconeixen que volen tornar tota la feina que fan les entitats, i a més enguany incorporau un reconeixement específic en el voluntariat. Precisament nosaltres demà entrevistam a la plataforma de voluntariat que compleix 20 anys al servei de la gent de les illes. Era necessari, supostament, no?, donar les gràcies o posar el focus en la gent que fa feina de manera altruista, no?
Sí, sí, totalment. Mireu, des de que fa uns anys que posam en marxa de l'àrea de discapacitat el tema dels premis, hem anat cada any, hem avançat una passa més. Hem anat com donant forma i especificant un poquet les diferents mirades dels projectes que se mos presenten. L'any passat vàrem introduir TFGs i TFMs, el millor TFG o TFM, amb un sentit de valorar tots aquells estudiants. És a dir, el futur del món social són aquests estudiants que estan fent projectes d'acció social. Per tant, volíem premiar això, i enguany, la següent passa que hem fet ha estat aquesta, valorar el voluntariat. Fins ara havíem parlat dels premis sempre lligat a projectes i, per tant, lligat a la part laboral, és a dir, entitats o projectes que tenen un cost econòmic, i el voluntariat. Qui és aquella persona que dia a dia està fent que el món sigui millor? I de qualque manera ha estat una passa més per acabar de redonir tot el que són les diferents accions d'aquest premis.
Mm-hmm. I cada vegada es parla més d'innovació social. Clar, què entenem exactament per innovar dins l'àmbit social?
Uf, innovar és una paraula, jo crec que és el futur. Si no innovam, allò com es funcionava fa uns anys, era una bona pràctica dins el món social, ara ha quedat una mica tot solet, perquè, clar, la vida canvia tan ràpidament que necessitem projectes innovadors, necessitem projectes transgressors, necessitem mirades atrevides, que valentes, que facin aquesta passa que mos ajuda a avançar tots. I els projectes innovadors són aquells que donen una volta més a tot el que s'ha fet fins ara. I no és fàcil innovar, no és fàcil crear coses noves, però d'aquí acompanyar totes aquelles entitats i persones que s'engresquen i que són valentes per portar a marxa això, aquest tipus de projectes, per tant, valorar aquesta innovació, perquè creiem que tota l'àrea social només pot avançar si va de la mà de la innovació.
I, de fet, avança, i avança ràpid, a vegades no tant, no?, com hauríem desitjat, però segur que, Maria del Mar, l'evolució de l'accés a la cultura en els darrers anys ha estat molt notable.
Bueno, sí, de fet, nosaltres iniciàrem aquesta iniciativa aquí el 2021. És una iniciativa que ve de la mà d'un projecte que estava a Catalunya vigent ja feia una sèrie d'anys, i en el final és futur. Jo crec que la innovació ve en fer la feina en xarxa i aprofitar els recursos i et sabrà fer de cada una de les persones i dels tècnics que formen part, no augmentar estructures per augmentar-les. Vull dir, i això en el final és veure que la realitat sol anar per davant d'allò que és es marc a vegades, i costa tirar endavant una iniciativa que no encaixa perfectament dins un model, no? Nosaltres mos hi trobàrem. Nosaltres no som prioritat ni a social ni a cultura. Nosaltres jugam en aquest cavall, no?, que precisament per no ser prioritari és totalment prioritari, no? I en aquell moment, fa dos anys, va ser el 23, que el Consell de Mallorca mos va donar aquest reconeixement a través de l'IMAS, i realment va ser una ditadeta de mel, no? Vull dir, més enllà el reconeixement, perquè, clar, nosaltres som tantes i tantes persones que fan possible això, que quan me'n van dir, heu de venir a recollir aquest guardó, jo vaig dir, no, jo no puc venir tota sola, jo no som res tota sola. Al final, vàrem anar amb un representant dels programadors culturals, dos representants de persones beneficiàries, i també amb professionals de secció social, perquè el cap i a la fi et se suma d'expertesa de cada un d'ells, el metret quadrat que tots podem aportar.
Ses una feina d'equip.
Clar, d'equip. Les institucions també aporten el seu metre quadrat en donar aquesta visió de fer bueno, de generar noves fórmules. Si hi ha voluntat, trobant-se fórmula.
I això és molt important, no? Que ho tingueu clar, no? Que és una feina de tots. Tornant en aquella frase que has dit, de que la cultura és salut i que és un dret al cap i a la fi, i que també es pot combatre moltes coses, des de la solitud, la exclusió, els estigmes, també. Clar, imagino que també deveu veure resultats, no? Quan una persona participa en activitats culturals, Maria del Mar, què canvia emocionalment, o fins i tot socialment? Què se remou?
Bueno, jo crec que aquí hi ha dues grans evolucions que van un poquet en paral·lel, no? Per una banda, la concepció de la ciutadania en general, tant de la persona amb discapacitat com de persones amb exclusió social, és fet de conviure a un espai i posar nom i estar-hi plegats, per això fa molt més a la sensibilització que un fulletó explicatiu i que una feina segregada. I, per altra banda, en el final, que una persona participi en normalitat i en equitat d'oportunitats a una proposta cultural com tu o com jo, evidentment la fa sentir part. La fa sentir part, t'empodera, la cultura té aquella capacitat tan màgica d'emocionar-nos, de construir el nostre esperit crític, en el final aporta moltíssim, s'aliment d'aquella persona, no? Com a persona, com a ciutadà i ciutadana de ple dret.
I creus que la societat actual és més conscient de la importància de la inclusió real, no teòrica? Ho dic perquè tots mos va bé, una plaça de minusvàlids fins que no està davant casa teva i la vostra l'odia buida i no hi pots aparcar, per exemple. O tots estem a favor de la inclusió real en cultura, sempre i quan no siguin el meu local en els que m'obliguin a posar una rampa perquè la gent pugui cedir-hi en cadira de rodes. Clar, una cosa és el marc teòric i l'altra és quan nosaltres hem de formar part d'aquesta acció. Casen ja aquests dos mons, la realitat en la teoria?
La realitat encara estem en el punt de que tal vegada no valorem tant la inclusió fins que no mos toca a nosaltres. És a dir, fins que jo no necessit la rampa, tal vegada no som del tot conscient de la importància d'una rampa. Tal vegada, fins que potser tenc un fill que necessita suport dins d'una aula, no som conscient que hi ha d'haver aquests recursos dins les aules. Però és que per això hi ha l'administració i per això hi ha les entitats que fan feina, perquè una de les missions és aquesta, és sensibilitzar el ciutadà. Perquè aquells que tal vegada, pues, a dia d'avui, no ho necessiten, millor, però si ho han de menester, sàpiguen que existeix i que tothom és un dret per tots. I el que ha dit la Maria del Mar és molt important, és un dret. Quan parlem de drets, és una cosa que ja no hi ha cap altre debat de dins. Vull dir, és un dret. I com que és un dret, d'aquí no ens movem. I ara, què hem de fer perquè aquest dret se dugui a terme? Sensibilitzar. No se trata de només la paraula sanció. És a dir, si poses cotxe dins una plaça de minusvàlids que jo no el necessit i que me posin una multa, sí, la sanció, evidentment, ha de ser. Però estaria bé que d'aquí me sortís un aprenentatge de dir, ostres, és que hi ha hagut una persona que ha arribat tard a tal vegada a sa feina perquè ha hagut d'anar a aparcar dos barris més amunt perquè no hi havia, sa plaça estava ocupada. I era una persona que ha hagut d'anar en cadira de rodes des dos barris més amunt a sa seva feina i ha arribat tard. Si jo som conscient de que el meu aparcament allà ha suposat aquest trajim a un altre, aquí sí que podem... És a dir, mos hem de moure a través de ses emocions, perquè a través de ses emocions i sa sensibilització poden canviar ses coses. Si no, si només ho feim a sa part de reglament i normativa, que evidentment ha de ser, aquí ho agafem com aquesta mirada que és. És a dir, és que clar, sí, estic d'acord amb la inclusió fins que no me suposa ja un, entre cometes, un problema que no és un problema, però sí que ho veus així. O un esforç.
Que no me'l molesti la multa, sí. Que me'l molesti haver molestat a una persona que ho té més complicat per anar a un lloc o a un altre. Sí. Maria Francisca, te volia comentar, perquè mos han dit que s'ha ampliat el termini per presentar candidatures, no? Per els premis, sí. Avui surten el BOIP,
sí.
Aquesta ampliació, fins sí. Quan se poden presentar les entitats per poder optar un d'aquests premis?
Clar, havia d'acabar dia 15, però hem decidit ampliar fins dia 30, perquè hi ha hagut molta demanda i moltes consultes i aleshores van decidir que donàvem un poc més de marge per resoldre tots aquests dubtes, perquè això d'introduir aquest apartat de TFG i TFM també és una cosa que és el segon any, encara hi ha molt d'alumnat que mos demana i mos fa consultes i, per tant, hem ampliat el termini perquè tots els qui realment tinguin bons projectes i que tinguin idees, que pensen que sumen i que fan una Mallorca millor, s'hi presentin. Perquè a vegades també se pot dir, el meu projecte realment, no sé si és del tot social. I la meva resposta sempre ha estat, si impacta el teu projecte, afecta les persones, sí. Millora la qualitat de vida de les persones, sí, clar. I
que no tinguin síndrome de la impostora clar, ni sí, de l'impostor,
sí, sí.
No?
Sí, 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 que se presentin. Que després hi ha un jurat que ho valora, que llegeix tots els projectes, que intentant donar visibilitat a tots els projectes que s'han presentat i a partir d'aquí, després, si guanyes o no, evidentment, és un reconeixement, però jo crec que allò important és que comencem a donar valor a tot això que s'està fent molt ben fet a la nostra illa.
I molt important, a més, aquesta ampliació del termini per totes aquestes persones que encara estiguin enllestint, preparant, sí. No? Dissenyant, que tot és possible, que el món se pot canviar a través d'aquestes petites passes, la creativitat, la inclusió social i l'accés de la cultura van de la mà en aquesta edició d'aquests guardons. Estem molt agraïts a Maria Francisca Rigo, directora insular de Persones amb Discapacitat de l'IMAS, i Maria del Mar Mates, responsable d'Apropa Cultura, per aquests minuts de ràdio i de televisió explicant aquest projecte. Moltíssimes gràcies a totes dues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Uns minuts de publicitat i tornem tot d'una amb altres propostes.
Al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Y dependen de ustedes.
Demanau-vos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Ja passen d'un minut. Fixeu-vos com evoluciona i lo ràpid que va el temps. Han passat 20 anys ja d'ençà que un petit grup de ciutadans va decidir plantar cara a una normalitat que avui sembla impensable. Fumar a oficines, a bars, a restaurants o fins i tot, i encara alguns mos en recordam, a hospitals. Every breath you take.
Dècades després, nofumadores.org encara és una de les entitats més actives en la lluita contra el tabaquisme. I ara, alerta d'un nou enemic, un enemic que té cara i nom, la normalització del vapeig entre els joves.
I per xerrar d'aquest aniversari volen connectar amb Raquel Fernández, ella és periodista, activista i una de les cares més visibles del moviment antitabac a l'estat espanyol. Raquel, bon dia, com estàs?
Buenos días.
Encantats de saludar-te. Quan mireu enrere, què és el que més vos impressiona del canvi social que ha viscut Espanya en aquests darrers 20 anys? Com ha cambiado el país en 20 anys respecto al tabaco?
Bueno, Evidentemente ha habido una desnormalización del consumo de tabaco en espacios interiores. Eso es algo que toda la sociedad celebra y nadie pensaría en poder volver para atrás. Evidentemente ahora mismo tenemos nuevos retos, que son los nuevos productos de consumo, los vapers, que están volviendo a normalizar ese consumo. Por eso es tan importante que exista una nueva normativa en que incluya este tipo de productos y los equipare al tabaco tradicional. La verdad es que ahora mismo las nuevas generaciones se encuentran en peligro de caer también en una adicción de por vida, porque además aquellos que se inician en el consumo de estos nuevos dispositivos, bueno, pues tienen tres veces más posibilidades de terminar consumiendo tabaco. Pero echando la vista atrás en estos 20 años, creo que ha sido mucho lo conseguido, pero es verdad que no podemos quedarnos aquí, porque todavía queda mucho, mucho por hacer.
I Raquel, no sé si penses que davant d'aquest nou enemic s'ha baixat una mica a la guàrdia, per tant, hauríem de fer més coses, hauríem d'intentar combatre i revertir la situació. Teníem aquesta batalla guanyada, que era que la gent ja havia assumit que no podia fumar en espais com oficines, hospitals, etc. Però ara veiem molta de gent i podem posar exemples d'ahir mateix un jugador de futbol del Barça vapejava mentre celebraven que havien guanyat la Lliga. Què poden fer? M'ha baixat la guàrdia, què poden fer?
Bueno, evidentemente este es un ejemplo realmente nefasto y estas personas de influencia tendría que tener mucho cuidado en la imagen que dan, porque evidentemente influyen en muchas personas, especialmente en los más jóvenes. Lo que tenemos que tener claro es que detrás de la industria del tabaco y del vapeo la pandemia del tabaquismo y ahora del vapeo, detrás de ello está una industria que está creada por una industria. Y esta industria, pues siempre va a buscar todo resquicio legal que tenga para seguir manteniendo la adicción y, por tanto, su negocio. Por lo tanto, ahora mismo está un poco en el tejado de nuestros legisladores en tapar esos agujeros legales que permiten que se pueda consumir los vapers en cualquier lado, que se pueda venderlos en cualquier lado sin ningún tipo de control a quien se vende, porque recuerdo que está prohibida su venta a menores de edad, pero no se controla, que tenga una fiscalidad muy alta, que también el tabaco tenga una fiscalidad muy alta, que todos esos agujeros, que realmente hay muchos, especialmente en la publicidad y patrocinio de estos productos a través de las redes sociales, que es donde los más jóvenes se mueven, pues son grandes retos que, o no tan grandes, simplemente hay que tener una voluntad política para hacerlo y poner la salud pública en el centro, y sabiendo que tiene mucha más importancia, evidentemente, que la ganancia económica de unos poquitos.
Raquel, lo que no entenem, no, de tot això, és que no hi hagi assessors, gent darrere, no, d'una figura tan icònica com és aquest jugador, que pugui dir, ostres, tu ets un referent per molts d'adolescents, per molts de joves, i és que el jugador no només fuma, sinó que alardea de fumar, perquè les imatges podemos ver com parece que tira el humo, incluso a la càmera, no? Ja no és el hecho de fumar que pase desapercibido, sino el hecho de alardear, ¿no? De quizás sea ese punto, ¿no? El más preocupante, que no haya una figura de unos asesores detrás que diga, ostras, córtate, aquí no puedes fumar porque tú eres un referente para muchísimos niños.
Pues sí, hace una apología del consumo de estos dispositivos, que a veces nos hace preguntarnos si detrás de ello no existe también un interés económico, es decir, que esté percibiendo una cantidad económica por hacer esa apología en público, siendo referente de tanta juventud.
Raquel, això també no seria un símptoma de com ens han relaxat en el tema del tabac, que ja no el percebem com un problema, i que un jugador pugui sortir damunt un autobús a celebrar el seu premi fumant? ¿Es no indica un poco que a lo mejor la lucha contra el tabaco ya no la percibimos como algo necesario y por algún resquicio se cuelan ya imágenes como esta?
Evidentemente es un síntoma de que la industria del tabaco ahora mismo está ganando por goleada. porque no estamos legislando lo suficientemente rápido. El mercado ha cambiado, la industria del tabaco quiere pasar del tabaco tradicional a este tipo de dispositivos porque tienen una percepción distinta para la sociedad, y además se han encargado precisamente de de llenar de bulos las redes y la información, esa desinformación de que no es tan dañino. Bueno, a ver, si te tiras de un piso 15 te matas, y si te tiras de un piso 10 también te matas. O sea, poco hace falta para ser menos dañino que el tabaco. Eso no quiere decir que no sea dañino y que sea inocuo. Todo lo contrario, y mucho más en el consumo de jóvenes, donde su cerebro y sus pulmones están por desarrollarse. Entonces, sí, evidentemente, está cambiando. Parece que no hace falta nada que hacer, pero evidentemente hace falta mucho que hacer en tabaquismo, porque estamos volviendo a normalizar el consumo. Y esto, el consumo de nicotina, sigue siendo gravemente perjudicial, porque además estos vapeadores tienen también metales pesados y no solo dan cáncer,
Raquel,
también provoca una sèrie d'enfermedades respiratòries.
Mira, t'anava a demanar, perquè és vera que la vostra associació va començar defensant sobretot en els fumadors passius, no? I ara que veiem aquestes imatges de gent bevejant pel carrer, ells mateixos se pensen que no pot afectar en els que estan al costat, però no sé si hi ha estudis que puguin explicar en aquesta gent que allò que vapegen també pot afectar no només en els seus pulmons, perquè no només conté nicotina, sinó molt de tòxics, com explicaves tu, sinó també que pot afectar en els que tenen en el costat.
Sí, sí, ja existen estudis que confirmen el tabaquismo pasivo en vapeadores, es decir, que el humo que inhalan los consumidores tiene un efecto negativo en todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Efectivamente, No Fumadores nace como una asociación que se centra en la defensa del fumador pasivo, pero es verdad que a lo largo de estos 20 años hemos ampliado nuestros objetivos y ahora, aparte de este, uno de los más principales es conseguir que las nuevas generaciones nos inicien el consumo de ya no solo tabaco, sino también nicotina, además de la ampliación de los espacios sin humo.
Clar, vosaltres heu denunciat, parlant d'això, famosos i creadors de contingut per fumar davant càmera. Clar, on podem posar el límit, qualcú podria demanar-s'ho, a Raquel, d'on ponem el límit entre llibertat individual i responsabilitat pública?
Pues evidentemente tiene que haber un límite, porque lo que no puede ser es que las acciones de uno perjudiquen a los demás. Yo creo que la salud pública es un bien que tenemos que salvaguardar. Estos señores, si quieren vapear en su casa, que vapeen en su casa, pero no delante de cámaras que están transmitiendo ese acto a cantidad de personas. Ahí yo creo que está el límite, en la difusión.
Crec que és una bona reflexió la que fa Raquel Fernández, periodista, activista, una de les cares més visibles del moviment anti-tabac al nostre país. Raquel, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Quan queráis, aquí estamos.
Són les 11:41 minuts. Abans de publicitat, vos hem de contar, ja que ens encanta parlar de cinema, que el Festival de Cannes arranca aquest vespre amb una edició històrica per al cinema espanyol. Per primera vegada, tres produccions fetes a Espanya competiran en la secció oficial per la Palma d'Or, el màxim guardó d'aquest certamen. I entre els noms destacats d'aquesta edició número 79 hi trobam també Accent Balear. L'actriu mallorquina Victoria Luengo és una de les protagonistes d'Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i del Ser Querido, la nova pel·lícula de Rodrigo Soro.
Així és, Marta, el film, protagonitzat també per Javier Bardem, explica la relació entre un prestigiós director de cinema marcat per un passat turbulent i la seva filla, una actriu en la carrera estancada que torna a coincidir amb ell durant un rodatge. La convivència farà que surtin ferides antigues i tensions familiars encara no resoltes.
A més del Ser Querido, el cinema espanyol competirà a Cannes amb Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i La Bola Negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com Los Javi. Aquesta darrera adapta un text inacabada de Federico García Lorca i compta amb un repartiment de luxe en noms com, per exemple, Penélope Cruz, Lola Dueñas o Antonio de la Torre.
La presència espanyola també s'estén a les seccions paral·leles del festival. El curt Tu, jo i la vaca, de Naina Callejón, participarà a l'ESINEF, dedicada als nous talents cinematogràfics, mentre que l'actriu i directora catalana Aina Clotet competirà a la Setmana de la Crítica amb el seu debut com a directora a Viva.
Dir-vos també que el festival se celebra fins dia 23 de maig a la Costa Blava francesa i enguany arriba amb un cartell oficial inspirat en Thelma i Louise, el clàssic de Ridley Scott, estrenat el 1991 i convertit en símbol de llibertat femenina i rebeldia cinematogràfica.
El pòster commemora els 35 anys d'aquesta pel·lícula protagonitzada per Susan Sarandon i Gina Davis, i per això, de fons, ara sona The Ballad of Lucy Jordan, una de les peces més recordades de la banda sonora de la pel·lícula, composta pel gran Hans Zimmer, interpretada per Marianne Faithfull.
Ja tindran temps de comentar a Cannes, les celebrities, els looks, les pel·lícules, aquí, a mesura que avanci, no?, aquesta edició número 79. 11 i 44, uns consells, torna amb tot d'una. He's off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversió.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Us volem parlar ara de l'iniciativa Un Estiu per Créixer. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia. Una iniciativa meravellosa, Marta, que ara us contarem. Es tracta de la 8a edició que se celebra aquí a Menorca, aquest projecte ben consolidat, Un Estiu per Créixer, una experiència pionera impulsada pel Consell Insular de Menorca que permeten als joves menorquins d'entre 14 i 17 anys ocupar els matins d'estiu, aquells matins de juliol i agost que moltes vegades no saben què fer, i d'implicant-se a la tasca d'una entitat, d'un centre o bé d'un servei públic. Ens acompanyen a Judit Morillas, ella és la coordinadora insular d'Esprogram Un Estiu per Créixer. Com està, Judit? Bon dia.
Hola, bon dia.
I ahir, benvinguda un any més per ratllar d'aquesta 8a edició d'aquesta iniciativa Consolidada Menorca que va començar a caminar el 2019, impulsada per el Consell Escolar de Menorca. Conta'ns un poquet en què consisteix aquest projecte.
Correcte. Un Estiu per Créixer s'inspira amb el projecte pioner Compte amb Jo de l'Ajuntament de Sant Lluís i es tracta d'oferir l'oportunitat als joves menorquins que durant l'estiu no saben bé què fer, com tu has dit, i se'ls obre l'oportunitat de col·laborar, de participar amb una entitat, amb un centre que estigui relacionat amb els seus interessos. És com una espècie de voluntariat totalment anònim, bueno, anònim, vull dir, sense ànim de lucre, ningú aconsegueix cap benefici econòmic a canvi, i se'ls assigna un centre que estigui relacionat amb els seus interessos perquè puguin aportar 15 hores a la setmana, ajudant, col·laborant, fent equip amb una entitat que pot ser una biblioteca, una protectora d'animals, una escola d'estiu, un campus esportiu, sempre algo relacionat amb els seus interessos.
Important diferenciar, no? Hi ha, a vegades, i suposo que us ho heu trobat, Valtros, que es crea una confusió, de dir, venen a aprendre un ofici, els mitjans de comunicació també mos passa, i és important dir que no, no és anar a aprendre un ofici, no són unes pràctiques, perquè són els lots de 14 i 17 anys que encara no estan en l'etapa que toquen fer unes pràctiques laborals.
Sí. Dues qüestions. La majoria de participants tenen entre 14 i 15 anys, per tant, no tenen edat laboral, i l'altra qüestió és que Un Estiu per Créixer s'inspira en l'aprenentatge servei, que és una metodologia educativa que el que pretén és això, aprendre una sèrie de rutines, de capacitats, de valors, fer-se més autònoms, més responsables, sortir un poc de l'entorn familiar i escolar, que és el que ells estan acostumats, i anar a un entorn diferent que no coneixen, espavilar-se, i aportar tot el que pot aportar la joventut avui en dia. I a canvi, oferir un servei, no? Ajudar a un centre de dia, ajudar a llegir diari cada dia a persones majors, a jugar amb fiats petits a una escola d'estiu, perquè poden aportar moltíssimes coses. Per això es diu aprenentatge servei.
Poden aportar moltíssim. De fet, aquí a IB3 Ràdio i Televisió hem tingut alguns casos de joves que han vingut a passar o bé el juliol o bé el mes d'agost, perquè ha de ser un mes o l'altre, que els traiem de tenir que estar els matins davant d'una pantalla, que ja sabem que això en aquestes edats és la baralla de tots els pares i mares, i han vingut aquí amb aquest interès dels mitjans de comunicació. Un d'ells està col·laborant amb un mitjà radiofònic d'aquí de Menorca, i l'altre, la darrera que va venir, tenia interès per ser periodista criminòloga, si no recordo malament.
Pot ser, és a dir, tots són experiències molt variades. L'any passat van tenir més de 200 joves a tota Menorca, per tant, són 300 experiències diferents. També es veu que molts d'ells, a vegades, no molt motivats a l'hora de començar, però sí que al 100% quan acaba amb una satisfacció personal molt gran, de dir tot això he fet, tot això he pogut aprendre, tot això me n'enduc jo, perquè s'enduen moltes coses positives, molts aprenentatges, i l'experiència sempre és molt positiva.
Quins són els serveis, les entitats, empreses que hi participen? Perquè si tenen un interès en mitjans de comunicació poden, per exemple, venir a veure com es fa un programa de ràdio o bé com es fan les notícies d'informatius, però també són altres els serveis que poden tenir interès, i hi ha un gran ventall, perquè de moment esteu en preinscripcions i teniu...
A dia d'avui, prop de 200 sol·licituds.
200 sol·licituds, per tant, un bon ventall d'ofertes els
hi
heu de tenir.
Aquells que vulguin participar encara hi tenen temps per apuntar-se, tenen fins dilluns, dia 18 de maig, a les 2 del migdia, que és quan s'acaba el termini, i una vegada ens tenim totes, ens ordenem. Nosaltres no els demanem a quin centre voldries anar, sinó quin tema, quin sector t'interessa.
Quin interès tenen.
Exacte. Un d'ells és mitjans de comunicació, però t'he dit que hi ha educació, hi ha esports, hi ha cultura. Hi ha un tema que cada any està pujant, diríem, que és el món de l'agricultura i la ramaderia.
Mira,
tenim molt gent que li agrada el tema del camp.
Poden anar, per exemple, a una finca, a veure com es fa tenir cura dels animals,
de
bombers, del formatge...
I de bombers producte local, de bombers després, bueno, també... conèixer de prop com funciona un productor local, no? També tenim algunes participants de comerç local, perquè pensem que és important que els joves s'apropin al comerç local. Per tant, ells ens diuen quins tres sectors els interessaria. I quan ja tenim tots els llistats ordenats, després és quan nosaltres feim aquest match, no?, de dir, val, tu t'interessa mitjans de comunicació, però jo telefonaré a IB3, a veure si els agradaria comptar amb un jove. I aquí és quan ja acordam horaris, funcions, i això es fa durant el mes de juny, i com dius, poden triar juliol o agost. Normalment no poden fer 2 mesos perquè tenim molts joves sol·licitants i així ho repartim entre juliol i agost.
Quantes hores són? Quantes hores hi dediquen?
15 hores a la setmana, un total de 60 hores al mes, que qui ho compta són 60 hores d'experiència acumulades, d'aprenentatges, i que sempre en un futur, per a lo personal, a lo vital o fins i tot a lo laboral, en un futur sempre són de profit.
Bueno, en aquestes edats n'hi ha molts que tenen clar què volen dedicar-se o quins són els seus interessos, d'altres que ho poden tenir molt clar, però una experiència així no els hi pot fer canviar l'interès per una altra qüestió, i que alguns que no saben i que els hi podeu descobrir un futur.
M'ho han trobat de tot. M'ho han trobat joves molt, molt decidits que... Però vam provar amb un institut per créixer un sector diferent i van dir, ah, no, pues, lo meu no és cap aquí, és cap allà. Joves que comencen molt a cegues i els coordinadors els orienten, els hi proposen en funció d'aquesta entrevista que els hi feim, i un poc els anam tutoritzant, setmanes a setmanes anam a veure el centre, els veuen com va, si no tenen algun tipus d'ajuda.
Clar, tenen sempre un acompanyament per tots els que sí. formeu part del projecte.
Sí. Tenen, el que nosaltres tenim, un mentor en el centre, que és qui el veu dia a dia, no? I després tenen un coordinador del programa Un Institut per Créixer que els va visitar una vegada per setmana, per això, per fer un seguiment, per fer un poc de valoració i perquè realment sigui de profit.
Ens deies que també estan dins el comerç local. Fèiem aquesta diferenciació que són, no estan fent un ofici, sinó que estan en una entitat, en un centre, en un servei públic, com pot ser una biblioteca, però heu inclòs el comerç local per sa importància i per el que tenim avui en dia d'aquestes amenaces en què el comerç local va tancant. Aquí a Menorca ho veiem, moltes botigues de comerç tradicional i emblemàtiques, igual que la resta de l'illa, de ses illes, cada vegada n'hi ha manco, i és important aquest valor, perquè els joves estan posats dins el món de ses pantalles i, per tant, dins la compra d'internet.
Sí. Exacte. Nosaltres sempre la prioritat és prioritzar entitats sense ànim de lucre, per exemple, col·labora Creu Roja, col·labora entitats així socials, administració pública, serveis públics, però també pensem important que els joves s'apropin en el comerç local i que coneguin el comerç local del seu municipi. Sempre els joves han de participar en el seu municipi, han d'ajudar a contribuir a la seva comunitat local, i si hi ha un petit comerç que considera que pot acollir un jove i que aquest jove pot conèixer millor el comerç local del seu municipi, doncs pensam que és un win-win, no? Que tothom hi guanya, es donen a conèixer, i ens han trobat casos de que realment fan un bon equip, i a vegades els joves es poden ajudar amb les xarxes socials, amb fer un mostrador especial per les festes, vull dir que sempre han de fer una contribució activa en aquest centre on estan.
Bueno, tan important, crear aquestes xarxes i aquestes sinergies entre els joves i els que ja no ho són tants, o fins i tot si també se'n van a fer una tasca dins un geriàtric, i aquesta convivència tan fantàstica que tan bé els hi va a les persones majors de tenir l'energia dels més joves. I fins dia 18 de maig, tothom que estigui interessat, si mos escolten i mos veuen pares i mares, perquè els al·lots a aquesta hora estan a l'institut, que apuntin a com trobar-vos, Judit.
A través de la pàgina web d'Injove Menorca hi ha un formulari online, és molt fàcil. Nosaltres sempre recomanem fer la inscripció en família, tranquil·lament, decidir ben bé quins sectors, quin moment ens hi va millor, si és juliol o agost, i tranquil·lament envien la preinscripció, i la setmana que ve, dia 22, sortiran les llistes provisionals. Hi ha alguns municipis que sempre tenim més demanda que places disponibles, però nosaltres sempre intentem entre juliol i agost distribuir-ho
tot. Sí. I de moltes gràcies, Judit, que sigui, ja és un èxit, perquè més de 200 sol·licituds i encara i li queden uns dies per tancar inscripcions, per tant prepareu-vos, que en venen molts més, i això dona una esperança també de veure com els joves de Menorca s'impliquen en els serveis, en el seu municipi i en aquesta tasca tan polida que ofereix aquests programes Un Estiu per Créixer.
Moltíssimes gràcies, companya, i gràcies per compartir amb oients i espectadors aquesta iniciativa. 11:56, repassa l'actualitat esportiva. Amb Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, i d'una actualitat esportiva que passa per la jornada intersetmanal que tenim a primera divisió. Comença avui en 3 partits i juguen 2 rivals directes del Mallorca. A les 7 ho farà el Llevant, que jugarà en el camp del Celta, i a les 8 l'Elx, que visitarà el camp del Betis. Per tant, estarà pendent d'aquesta jornada al Mallorca, un Mallorca que jugarà demà a les 9:30 al camp del Getafe. L'equip acaba de fer el darrer entrenament i a les 12:15 parla en roda de premsa Martín de Michelis, que escoltarem el programa Esport 3 d'IB3 Ràdio, el Mallorca, que arranca aquesta jornada en 39 punts a 2 de la zona de descens que marca l'Alavés i que jugarà demà contra el Barça. I, per cert, parlant de la permanència del descens de segona divisió, ja tenim un equip que és matemàticament de segona, és l'Oviedo, tot després de l'empat ahir de la Girona a un al camp del Rayo Vallecano, el Girona que va empatar en el minut 90 gràcies a un gol d'Estuani. L'Oviedo ja és equip de segona, han de recordar que l'Oviedo serà el rival del Mallorca a la darrera jornada, i el Girona amb aquest punt també en suma 39 i empata amb el Mallorca la classificació.
Moltíssimes gràcies, company. Adeu. Repassa el contingut ara del programa al dia. Eivissa i Formentera, Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs nosaltres avui, com fem sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dimarts de cada mes, avui dedicarem el programa sencer a tractar diferents assumptes de l'actualitat del sector primari de les Pitiüses. Parlarem amb en Marcos Ribas, amb el president de la cooperativa del camp de Formentera, perquè ens expliqui quina és la situació de la cooperativa ara mateix i com afronten aquests mesos de temporada alta, el relleu generacional, les invasions dels tudons, en fi, diferents qüestions d'actualitat i també una bona notícia que tenen a Formentera al sector primari. Després també parlarem amb el president de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, amb en Vicent Marí, perquè fa just un mes van patir un robatori terrible que ha deixat el seu projecte de recuperació de l'abella eivissenca en una situació molt delicada. En parlarem amb ell i després, com fem sempre els dijous, anirem del camp a taula per conèixer quins són els productes que tenim ara mateix de temporada i amb la xef Marga Orell aprendrem a preparar-los.
I de nou, a Menorca, Clàrim a mi, repassa el contingut del programa el dia per avui.
Bon dia, saludarem en el seu dia Ana Maria Tong Rubi. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria, així que ratllarem amb aquesta infermera de l'àmbit d'investigació de l'àrea de salut de Menorca, perquè m'ho canto com està anant la taula informativa que hi ha habilitada a l'entrada de l'Hospital Mateu Orfila i altres centres de salut en aquest a dia d'avui. Després entrevistarem a la directora de l'oficina de l'IBAVI a Menorca, Nàgueda Reinés. Amb ella parlarem de diferents qüestions en matèria d'habitatge i després rebrem dos jugadors del club bàdminton d'Amor en plena Lliga Nacional de Plata.
I acabam amb el Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
Mira, avui parlarem amb els emergers perquè sembla que també en aquest sector falta relleu generacional. I mira que hi ha feina, s'ha de menester en mà d'obra. Després parlarem d'una cosa més bona de dur, perquè no pesa tant, no? Que són les Teresetes, que és festival de Teresetes arreu de Mallorca fins diumenge. Pegarem un bo de Sant Joan perquè volen posar noms de dones a molts de carrers d'Espalda, perquè n'hi ha molt pocs, i acabarem parlant de recuperar llavors mallorquines que fa molt de temps s'han perdut.
Notícies i continuem demà a partir de les 9.